A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Arrenca aquest espai que, com saben, fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i amb tots els seus treballadors i treballadores, que durant tant de temps ens ha permès conèixer, parlar en persona i conèixer en persona els metges, les infermeres, els psicòlegs, el nutricionista, el fisioterapeuta, en fi, a totes les figures que formen part del Centre d'Atenció Primària, que, com saben, aquests centres mèdics ara ja compten amb professionals de la salut que van molt més enllà de la figura del doctor, la doctora, l'infermer, la infermera. Això, diguem que ha canviat. Aquest concepte de medicina comunitària és el que mirem també de divulgar des d'aquest espai. I avui comencem amb algú que ja ha passat per aquí en altres ocasions, perquè ja saben que van venint, al final són uns quants, però tampoc tants. Ell és psicòleg, és el referent de benestar emocional del CAP de Sitges, en Jesús Fleta. Què tal, Jesús? Bon dia.
Hola, bon dia, Carola.
I amb en Jesús comencem de nou aquesta temporada de medicina comunitària, perquè s'acaba d'anunciar a través de l'Ajuntament, a través de les regidories de Drets Socials i Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges, conjuntament amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària, un grup d'acompanyament per al benestar emocional dels joves que es presentarà el proper dimecres, dia 20, al Centre Cultural Miramar, a les 6 de la tarda, a l'Auditori. I es tracta de crear, de formar un grup d'acompanyament als joves per ajudar-los en això de la salut mental i del benestar emocional. I tot això, qui ho conduirà, bàsicament, serà en Jesús, que Jesús, clar, d'experiència de portar en grups aquí a Sitges ja en portes una mica, perquè ja portes al CAP. Quant de temps portes ja al CAP?
Ara ja 2 anys.
2 anys ja fa, mare meva, me recordo el primer dia que vas arribar.
Sí.
I ja clar, heu obert força els grups al CAP, diguem que aquesta nova manera, no?, de fer medicina d'atenció primària, que és més comunitària, a través de grups on tracteu diversos àmbits, no?, salut mental, nutrició, fisioteràpia, etcètera, etcètera, ja teniu certa experiència en aquests 2 anys, està funcionant bé? Esteu contents?
La veritat és que sí, que està tenint bona rebuda. El feedback que tenim a través d'enquestes o el propi comentari de la pròpia persona, estem notant que la gent realment surt molt gratificada del grup, i que moltes vegades tenim el feedback de i ja s'ha acabat i volem fer més, o potser quan podem tornar, o no? Rebem aquestes. És veritat que encara l'adherència hi ha vegades que costa una mica perquè canviem totalment el paradigma, no?, d'una medicina o d'una psicologia més individualitzada, més a clínica individual, passem a una global que moltes vegades genera aquestes reticències, no? Almenys aquest paradigma de desconeixement.
Això de compartir, no?, aquest malestar o aquestes sensacions ens costa una mica, no? Però entenc que amb aquesta experiència de 2 anys esteu veient que, més enllà de que hi ha satisfacció per part dels pacients, les persones que s'apropen al CAP i que aconselleu que entren en aquests grups, entenc que funciona en el sentit mèdic, és a dir, que aquests pacients o rebaixen la dosi de medicina o acaben sentint-se millor, trobant-se millor, perdent dolor fins i tot, és a dir, hi ha resultats mèdics, també.
Sí, veiem que té un impacte directe en tots els temes de salut, desmedicalització, pèrdua de pes, benestar emocional, proporcionar més activitat social, física, no? Diguéssim que sí, que quan fem una incidència dins d'aquestes variables, sí que veiem que, clar, indirectament, moltes vegades no en pensem, no?, que per dormir millor hem de fer alimentar-nos millor, no? Clar, si fem un incís i una educació en aquest àmbit,
clar, és allò que tot va relacionat, Vas al metge i li dius, és que jo no dormo, doni'm alguna pastilla per dormir, no? Doncs igual això, canviant un hàbit, no?, que entenc que és el que aconseguiu, no?, canviant un hàbit alimentari, incorporant exercici, moviment a la vida diària d'aquestes persones, podem evitar aquesta pastilla, no?, per dormir, i aconseguim que dormi la persona.
Exacte, estem també molt acostumats també, no?, pel fet de quan tenim alguna patologia ja directament fem una demanda, no, sí, de que volem algun medicament que m'ho solucioni. I potser és que, sense voler, per diferents qüestions, agafem hàbits que no són tan saludables, no? I quan agafem un hàbit una miqueta més saludable, tot això s'acaba...
acaba encaixant, no? Exacte. Tot això s'acaba col·locant i posant en lloc. Bé, doncs, té molta relació aquest grup d'acompanyament que parlàvem de benestar emocional per als joves, perquè entenc que això ho activeu, Jesús, perquè heu vist, no?, que als joves els hi costa, no?, entrar en aquests grups que ja funcionen o que ja s'organitzen a través del CAP, no?
Sí, creiem que és important fer també aquesta diferenciació en aquesta franja d'edat, perquè potser hi ha certes reticències quan veiem una edat molt distant, no?, o creiem que poden haver diferents variables, no?, que poden influir, doncs, els prejudicis o els comentaris, o sense voler fer mal ni res d'això, però moltes vegades quan trobem una persona molt jove i una persona, doncs, més gran, de vegades, no?, ja costa. Uh-huh. Altres vegades no, però sí que és veritat que per fer un grup i per començar, com en dèiem ara mateix, no?, per començar aquesta experiència de sessions grupals, doncs potser vols estar en un ambient més entre iguals, no? Uh-huh. Diguéssim que...
I com estan ideades? És a dir, entenc que a priori dependrà de la gent que s'apunti, etcètera, uh-huh, no? Però la idea inicial d'aquest grups d'acompanyament a joves per ajudar-los en aquest benestar emocional, com està pensat això? Com hauria de funcionar? O quina és la idea amb la que partiu?
Bueno, la idea, com presentarem, és intentar fer una miqueta... aquesta demanda de veure qui realment pot estar interessat, uh-huh, que vingui i s'apunti a l'ambulatori, que haurem de fer com una entrevista prèvia, no, uh-huh, diguéssim, amb mi, per valorar una miqueta criteris d'inclusió i exclusió, perquè pugui la persona realment beneficiar-se d'aquests grups, i una vegada es confeccioni aquest grup, que serà de 8-12 persones aproximadament, iniciarem.
Es buscarà, entenc, una data, no sé si serà, acostumen a ser trobades setmanals, trobades... Sí, eh?
Sí, seran trobades setmanals, aproximadament una horeta, horeta i mitja. Uh-huh. I...
Uh-huh. Per acompanyar tots aquests joves, no?, que puguin tenir algun tipus de malestar, tensió... Clar, al final, quins són els problemes? Que quan parlem de malestar emocional, no? Uh-huh. Perquè potser de vegades tenim tendència a menystenir, no?, aquestes qüestions, és a dir, no, a pensar, bé, ja se'n passarà, no? Doncs, uh-huh, potser això és un malestar emocional, que anant durant un temps amb un grup d'aquests acompanyament resulta que t'ajuda a superar-ho, no? De què estem parlant quan parlem de malestar emocional?
Bueno, sobretot això que comentava, el que volia fer un incís és que el tema és que moltes vegades aquestes tasques les fem a nivell preventiu, no? Uh-huh. Per no arribar, d'acord, sobretot a aquesta sobrecàrrega que moltes vegades el que fem, perquè també estem educats i criats així, no? De que nosaltres trobem les nostres pròpies eines i nosaltres trobem les nostres pròpies possibilitats per sortir endavant, no? Tenim el primer repte de la primera feina, o assumir el primer grau, o després o tenir fills, i és com són reptes que nosaltres ja podem, i mentre els nostres recursos poden, anem sostenint aquest malestar, però hi ha vegades que aquests recursos ens sobrepassen, i quan ens sobrepassen aquests recursos és com, ara estem en
malament,
crisi,
uh-huh,
i ara sí que necessitem ajuda. Clar, potser no cal arribar a una sobrecàrrega tan gran si ja adoptem certes eines més preventives, no?
Uh-huh. Per tant, entenc que aleshores qualsevol jove seria susceptible de passar per aquest grup, no? Perquè al final, de fet, qualsevol persona, parlem de joves perquè el grup aquest que ara anuncieu està dirigit a joves d'entre quines edats? D'entre 25 i 35,
sí,
eh? Per tant, entenc que qualsevol persona al final d'entre 25 i 35 anys seria susceptible de poder anar, no? Perquè diguem que tensions a la vida i adversitats a la vida tots en tenim, no? Uh-huh. Més fortes o menys fortes, però tots en tenim, no?
Sí.
Uh-huh. I jo no sé si hi ha algun tipus de... És a dir, de quina manera també fem veure amb aquests joves que això els hi vindrà bé, no? Que això els hi anirà bé, no? Que aquella angoixa que puguin tenir, doncs per això, per aquesta primera feina, perquè és, o perquè els han acomiadat, o perquè han perdut la feina, o perquè no troben el camí, o no acaben de veure que és allò que volen fer, no? Estan una mica com perduts, que aquestes edats sabem que de vegades és difícil, no? Com fem perquè sentin que això els hi vindrà bé, no? Que formar part d'un grup d'aquests els hi vindrà bé.
Bueno, sobretot és... prendre aquesta consciència, no?, d'una miqueta de poder invertir fins ara era una miqueta tabú, no?, el tema de salut mental, el tema de... I això vol dir això, el que diu la paraula, salut mental, no vol dir que tinguis cap trastorn de res perquè puguem tenir aquest malestar emocional o perquè puguem tenir aquesta angoixa que de vegades se'ns desborda moments en què després d'un impacte emocional hem pogut tenir un procés més trist, de més tristor, de més, no? Crec que si nosaltres ja comuniquem i som capaços de demanar ajuda i de, ja trencarem una miqueta amb aquesta situació i podem fer que ens trobem millor, no?
Clar, al final entenc que es tracta de trobar un estat d'equilibri emocional, no? Social, psicològic, no? Trobar aquest estat d'equilibri que no sempre és fàcil, que tots en determinada etapa de la nostra vida el perdem, no? Que no és fàcil mantenir-se en aquest equilibri i aprendre, entenc, a gestionar emocions, establir relacions positives, tenir una bona autoestima, clar, tot això se n'ha d'aprendre, no? És a dir, no naixem ensenyats amb això, no?
Totalment, i a part també a normalitzar moltes vegades processos que ens passen, que nosaltres mateixos amb els nostres pensaments anem recreant en què estem malament o que hi ha alguna... i que potser és això, no? Una oscil·lació que moltes vegades tenim pics més alts, altres vegades més baix, i és normal, i no passa res. Però moltes vegades som nosaltres mateixos els que ens posem aquestes traves. I sí, és intentar trobar aquest equilibri i aquest benestar una miqueta en els altibaixos que ens poden succeir.
Clar, jo no sé si hi ha algun tipus de sentiment, d'emoció que els pesa majoritàriament als joves d'aquesta edat, d'entre 25 i 35 anys, perquè així des de fora, mirant-ho des de fora, ara penso, doncs això, les primeres feines, parelles, no? aquesta idea com d'establir-se, no? de formar família, no? Uh-huh. Que és una mica aquesta edat, l'habitatge també, deu ser una angoixa, no? Aquesta, la voluntat d'emancipar-se, no? de deixar a la casa els pares i marxar aquí si ets Déu-n'hi-do, ja entenc altres factors que entenc que això vosaltres no ho arregleu, és a dir, no els hi trobaran un habitatge, però sí a gestionar-ho, no? Uh-huh. Tot plegat, i no sé si vosaltres detecteu també que és una franja d'edat que hi ha molts conflictes difícils de solucionar en solitud, no?
Sí, totalment. També, per exemple, l'estrès laboral, no? Uh-huh. Ara que cada vegada veiem que el tema de la vivenda està cada vegada pitjor, no? I els sous no pugen, la vivenda sí, i moltes vegades tenim la responsabilitat de hem trobat una feina i hem d'aguantar-la, tot allò que ens passi hem de superar-ho, i moltes vegades...
A posar límits, no? I a posar també...
Totalment.
Dir...
Vulnerem els nostres drets, vulnerem aquests límits, no sabem marcar-los bé, també són edats que, no? També tenim els comentaris socials de no, si ho has de tirar cap endavant, això en dos dies ho tens superat. Doncs potser no, perquè potser sí que estan exercint unes pràctiques que vulneren la nostra integritat, no?
Uh-huh. El tema d'establir relacions és un tema també complicat en aquesta edat, i tenint en compte també el fet de que ara es relaciona el jovent d'una manera molt diferent a com ho fèiem, per exemple, en la meva generació, eh? I tampoc sóc tan més gran que aquesta gent, eh? Però clar, ara és totes aquestes relacions a través de xarxes, d'aquestes aplicacions de contactes, no? Uh-huh. No sé si això també genera altres tensions, altres... O això també, és a dir, també se n'ha d'aprendre, no? A relacionar-se a través d'una màquina, no? I quedar amb algú que no has vist en la vida i que quedes per un xat i de sobte t'has d'afrontar això, no? Aquest no et conec de res, ens trobem per primera vegada, només hem compartit una frase, no?
Totalment, ara aquesta situació, aquest paradigma també canvia, no? El tema de començar una altra vegada a establir relacions interpersonals que siguin cara a cara, d'un a un, no? Diguéssim que clar, amb les xarxes socials ara mateix canvia tot això, i vulguis que no, el que volem i pretenem, ja no només en aquesta edat, sinó en totes les edats, també és establir aquesta xarxa social de suport comunitari, de que puguis anar a qualsevol centre que proporcioni recursos, serveis, i que puguem demanar i sol·licitar, i que una cosa que ara ens sobta molt és que no tenim res de contacte amb el veí.
Cert.
Quan fa dos dies amb el veí podíem parlar i eren el que et coneixia tota la vida.
I ara gairebé ni saps qui viu a dalt ni qui viu a baix, no?
Totalment. Uh-huh.
Uh-huh. Per tant, d'alguna manera fomentar això. Clar, és que és veritat que sempre s'ha dit, no? Que les persones, que els humans som animals socials, però també és veritat que cada vegada més la tendència de la societat és anar cap a una societat cada cop més individualista, no? Fins i tot més egoista, eh? Més de cadascú pensa en si mateix, en els seus interessos, i penso poc en la comunitat, no? I en aquesta cosa social. Clar, aquesta manera d'abordar, diguem, la salut emocional justament va en contra d'aquesta tendència de la societat, no?
Totalment. El que busquem és que hi hagi més relacions, que hi hagi més xarxa, perquè moltes vegades... per diferents esdeveniments, ara mateix hem viscut en qüestió de poc temps diferents esdeveniments com la pandèmia, com una crisi econòmica no fa tant, que ara ja pràcticament l'hem oblidat, però que abans era pràcticament el que dèiem de la feina, no? Uh-huh. Semblava que tenies que, quan va haver el boom de la construcció, que venia la feina, després ja ens quedàvem sense feina, no? Doncs vulguis que no, això el que fa és que fomentem una miqueta aquest individualisme, cada vegada fem més graus o més carreres, on un 9 és pitjor que un 10 i aquesta autoexigència és tan elevada que moltes vegades busquem, no?, aquest èxit individual. Aleshores, aquesta competència el que fa és que moltes vegades trenquem una miqueta el que són els vincles emocionals i socials.
Perquè què ens ha de, o què els hauria de fer als joves, d'entre 25 i 35 anys, què els hauria de fer sospitar que no estan en aquesta situació d'equilibri emocional, relacional, social, psicològic, i que, per tant, els aniria bé formar part d'un grup d'acompanyament d'aquests. És a dir, quins signes o quins símptomes, no?, haurien de fer-los pensar, no que estan malalts, insistim, que no es tracta de persones malaltes, exacte, aquí diagnosticades, que poden haver-n'hi, i escolta'm, i si n'hi ha, també hi ha els professionals per ajudar-les, però no estem parlant d'això, estem parlant de situacions, doncs, on d'això es perd aquest equilibri, no?, que ens fa estar en pau d'alguna manera en aquesta situació de benestar emocional. Quins símptomes ens han de fer alertar, sobretot els joves d'aquesta edat, els haurien de fer alertar i de dir, potser sí que em aniria ben aquí perquè no acabo de trobar aquest equilibri, no?
Bueno, sobretot, pues, situacions en la que trobem que la nostra ansietat es pot disparar, en situacions en la que potser no hauria de disparar-se tant, o situacions en la que potser estic un parell de dies a casa sense voler sortir i relacionar-me, que els nostres pensaments potser em quedo anclat amb un pensament donant-li voltes i voltes i voltes i potser no passo a l'acció, o dificultats per dormir, no? Tenir aquesta fatiga de no dormir, aquesta preocupació quan arriba la nit, fins a quina hora, bueno,
Tot això entenc serien símptomes que ja els haurien d'alguna manera posar en alerta de dir, compte que estàs perdent aquest equilibri, no? Mira de buscar ajuda, no? I doncs el que dèiem, aquest grup d'acompanyament per al benestar emocional dels joves, que es presentarà dimecres vinent a les 6 de la tarda a l'auditori del Centre Cultural Miramar, doncs pot ser, entenc, una bona opció per mirar de trobar aquest equilibri, que d'altra banda és tan difícil d'aconseguir, Jesús, vull dir que també hem de dir, no? Entenc que normalitzar que viure en equilibri sempre és deu ser impossible, això, no? Vull
dir, sí, que... i que una de les coses que hem d'entendre també i hem d'aprendre fins i tot és aquest punt de locus de control, no? Uh-huh. Fins a on és responsabilitat meva, però també hi ha factors que són externs, que jo no puc controlar. Si canvia una llei X que m'afecta directament, jo no tinc poder per canviar aquesta llei, però moltes vegades tenim aquesta percepció i sensació de que nosaltres mateixos tenim la responsabilitat de canviar les situacions que de vegades estan fora del nostre control.
Uh-huh. Jesús, en tant que psicòleg, i ara que parlem de joventut, clar, els joves sempre acaben assumint i carregant en general, generació rere generació, aquesta etiqueta o aquest pes, aquesta xacra d'aquests joves. Ara es parlava molt d'aquests joves de vidre, no?, que no se'ls hi pot dir res, que estan sobreprotegits i tot plegat, i resulta que ha vingut aquesta tragèdia terrible de València i resulta que la majoria de voluntaris, no sé si la majoria, però molts dels voluntaris justament han estat gent jove, entre altres qüestions perquè treure fang és una qüestió molt pesada, molt física, que requereix de, diguem, una situació i un estat de salut físic fort que moltes vegades, doncs, gent de certa edat no té, no? I si tenen els joves, no? I d'alguna manera hem vist com els joves, com que han tornat han canviat una mica la visió que la societat tenia d'ells, no? És a dir, s'han posat els joves com persones implicades, solidàries, voluntarioses, companyes, etc. I no sé si això també està bé que passi, ho veieu que està bé que passi, no? És a dir, que de vegades amb els joves no acabem de ser del tot justos, no?, a la societat.
Bueno, diguéssim que jo crec que tots els grups, no?, sempre n'opinen certes coses d'un altre grup diferent, no? Això és una cosa natural. Però sí que és veritat que quan succeeix algun esdeveniment així, que per desgràcia ha passat a València, no?, però que tenim que veure també la part positiva, no?, dintre d'aquestes desgràcies, i mira, també el col·lectiu que n'hi ha, no?, i quan ens hem d'implicar com a societat, sí que anem a una. I aquí sí que hauríem de fer aquest incís, i sí que és important que posem aquestes etiquetes correctes, no? I que moltes vegades intentem trencar aquests prejudicis i aquestes estigmes, no? Que moltes vegades es generen per franja d'edat, per religió, per cultura, per ètnia o per qualsevol tipus de diferència. Jo crec que quan succeeixen aquestes coses el que surt és el factor humà.
Dimecres serà aquesta presentació, si algú no pot anar... Recordem que estem parlant d'un grup d'acompanyament gratuït, eh? És a dir, això ho gestiona el CAP de Sitges juntament amb les regidories de Drets Socials i Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges. Per tant, serà un servei gratuït a aquells joves que es vulguin apuntar. La idea és això, que sigui una trobada setmanal. Entenc que seria el CAP la trobada o hauríeu de pensar...
Hem d'especificar seria... encara a veure quin espai...
Però en qualsevol cas serà un espai de Sitges,
sí,
eh?
Sí, absolutament.
En un espai de Sitges. La idea és això, una trobada setmanal amb aquest grup de 8, 10, 12 persones, no? Joves d'entre 25 i 35 anys, conduïda pel Jesús, que és psicòleg de professió i, per tant, diguem, conduïda per un professional, i entenc que amb una durada il·limitada, és a dir, la durada d'aquestes sessions i amb l'experiència que teniu amb els altres grups, no sé si tenen, és a dir, tenen un dia d'inici i un dia de final, si la gent aquí entra i de la mateixa manera que entra, igual un surt a les 2 setmanes, un surt als 2 mesos, és a dir, com funciona això?
En principi seria una durada de 10-12 sessions.
D'acord.
Més que res perquè, també per tema de confidencialitat,
sí.
Clar, no puguem fer un grup obert de que una persona entri i l'altra surti, així que en la mesura del possible seran aquestes 10-12 sessions per poder tractar diferents temes, sempre deixant temes oberts per poder parlar entre tots, però seria aquesta durada.
Per tant, uns 3 mesos, tenint en compte que és aproximadament una sessió setmanal, aproximadament un trimestre de reunió setmanal. Clar, això de compartir, no? Això de parlar dels teus mals i de les teves sensacions... és el més difícil, i no sé si entre els joves igual no és tan difícil com entre gent més gran, és a dir, que tenim que els joves tenen igual més tendència a compartir, no? O més necessitat.
Sí, jo crec que, com parlàvem abans de les xarxes socials, no? Una de les coses positives que pot tenir és que cada vegada tenim una vida una miqueta més pública, no?
Sí.
Per algunes coses és bo i per altres coses és dolent, però sí que és veritat que abans encara parlem molt del concepte del què diran, no? Quan hi ha persones més grans, que no ho faig perquè no diguin de... No? Això és un concepte que cada vegada s'està trencant més i sí que tenim més facilitat. Però, tot i així, quan entrem en temes emocionals, psicològics, o, pues sí que costa compartir una miqueta més.
Clar, i no sé si tu, també com a professional, has de posar certs límits, no? En el sentit de... A veure... expliquem fins aquí, però hi ha un cert punt d'intimitat o grau d'intimitat que compta també en l'hora d'explicar-ho, de compartir-ho de manera pública amb 10 persones que potser no coneixes, no?
Totalment, i també, sobretot aquí, el que fem molt, molt incís és que cada persona ha de compartir fins on es senti a gust de compartir. Ningú se li forçarà a parlar d'una cosa que no vol parlar, ni ningú ha de parlar de ninguna cosa que li pugui ser incòmoda o que sigui privada, ni molt menys.
Per tant, trobades, entenc que es fan de la manera... O sigui, que s'intenten naturalitzar aquestes trobades, no? És a dir, que no hi hagi una sensació com de distància, no? Entre els que assisteixen i el professional, no? Entenc que es mira de generar una sensació de normalitat, no? De trobada...
Sí, una miqueta més de caliu, una miqueta més de poder tenir aquesta cohesió entre tots, de parlar d'iguals.
Per què beneficia tant això del col·lectiu? És a dir, què és el que aporta el col·lectiu?
Es generen dinàmiques molt diferents i té una certa màgia que li dic jo, no? De que cada grup, diguéssim així, poden sorgir coses molt diferents. El que moltes vegades jo no podria treure les meves paraules, ve una altra persona que ha passat per una situació similar i pot proporcionar una informació que a l'altra persona li pot ajudar. I moltes vegades això no ho veiem directament, però es fica aquesta llavor dins del nostre cap i mira, aquesta persona ha dit aquesta cosa i mica en mica això va fent que nosaltres rumiem i mica en mica aflora una nova eina per mi per desenvolupar el meu dia a dia.
Ah, per tant, entenc que, clar, això no fa l'efecte d'una pastilla que te la prens i se't passa el dolor o el malestar, no? Sinó que entenc que és un procés, no? Que requereix un procés, però que dedueixo que si calculeu 10-12 setmanes és que penseu que en 10-12 setmanes ja d'alguna manera es percep una millora, no? Aquesta gent, els que hi assisteixin, ja percebran una millora.
Totalment, és el que es busca, que una miqueta almenys tinguem també aquesta idea, no? de poder invertir en benestar emocional i amb aquesta durada veure una miqueta els possibles efectes que puguin haver. Sí que potser és més limitat en el temps i que potser es requereix més, potser es requereix durant tota la vida i que és beneficiós, que hem de trencar una miqueta aquest prejudici i estigma de vaig al psicòleg perquè tinc un problema X. Doncs moltes vegades no, simplement és per acompanyament, per poder parlar-ne, per poder sortir una miqueta del nostre catàleg habitual d'eines, perquè potser necessitem unes altres. Bueno, doncs ahí en tenim.
Clar, i entenc que aquí és la teva feina, no, Jesús? Donar, oferir aquestes eines, no? Aquestes eines doncs, per gestionar doncs, emocions, relacions, en fi, infinitat de qüestions que de vegades no és fàcil trobar aquestes eines i això crec que ja no depèn gaire de l'edat, no? Vull dir que això també ens passa als adults i fins i tot als més joves. Ja ha plantejat que aquesta proposta es faci també per gent més jove, perquè darrerament també sentim moltes notícies, no?, d'aquesta afectació de la salut emocional o salut mental amb joves menors de 25 anys.
Totalment, sí, sí. Ara és veritat que estem com iniciant aquests grups i estem fent diferents actuacions, però mira, fa ara una setmana, un parell de setmanes, bueno, una miqueta més, es va fer la gincama.
Sí.
La famosa gincama d'hàbits terrorífics, saludables, que proporcionem, perquè també considerem que és molt important que els joves comencin a prendre consciència d'aquests hàbits saludables en tots els nostres aspectes, no? I també considerem que és una franja d'edat molt, molt important i que s'haurà d'anar treballant per poder fer incís aquí.
Per tant, entenc que cada vegada hi haurà més accions com aquestes, com aquesta gincana, com aquest grup d'acompanyament. Al final, la medicina és com que entra cap a, no? Entra en les nostres vides, ja no és tant que nosaltres anem a buscar, no?, aquesta atenció primària, sinó que l'atenció primària passarà a formar part del nostre dia a dia, no? Que entenc que és una mica la feina que es mira a fer del CAP, no? Aquesta manera de fer medicina comunitària va molt més enllà de l'estic malalt, em trobo malament, vaig al metge que em doni la medicina, no? És això, activitats diàries, gairebé.
Canviem el concepte de patologia, no només quan nosaltres estem malalts anem al metge, sinó que entrem en un concepte més de salutogènesi, no? Com neix aquesta salut, d'on nosaltres podem fer per fomentar aquesta salut. No cal esperar a que em passi alguna cosa, sinó ja puc prevenir o ja puc estimular altres coses perquè nosaltres puguem millorar.
Doncs ja ho saben, joves d'entre 25 i 35 anys, el dimecres vinent, dia 20 de novembre, a les 6 de la tarda, a l'auditori del Centre Cultural Miramar, es farà aquesta jornada d'explicar, doncs, formativa, d'alguna manera, de presentació d'aquest grup d'acompanyament. Si no hi poden anar, no pateixin, poden anar a adreçar-se al CAP, demanen d'apuntar-se, aleshores en Jesús els hi farà una entrevista individualitzada, no?, per veure si han d'entrar al grup o, diguem, si són el perfil, no? Entenc, per entrar en aquest grup, que serà d'unes 12 persones aproximadament, que s'allargarà uns 3 mesos, unes 12 setmanes, una trobada setmanal, ja veurem a on, en qualsevol cas en un lloc de Sitges, sempre acompanyats per un psicòleg, en aquest cas en Jesús Fleta, i per tant doncs, acompanyats per un professional que és el que oferirà les eines, posarà els límits, no? Posarà una mica d'ordre perquè allò no sigui tampoc un cafè, eh? És a dir, es tracta d'ajudar, no?, amb aquests joves a trobar aquest equilibri emocional, aquest equilibri, aquest benestar emocional que bàsicament és això, eh? Estar en equilibri amb tots els àmbits de la vida, que és una qüestió molt difícil. És una qüestió molt difícil i està bé que ho diguem, és, jo diria que impossible estar sempre en equilibri, és a dir, tots passem per moments de desequilibri. La qüestió és que quan un veu que no surt d'aquest desequilibri, no?, en un parell de dies dius, jo no surto d'aquí, si en un parell de dies no surts, doncs hi ha opcions. Abans de que això es faci, una bola grossa, eh?
I que potser el procés requereix més d'aquests 2 dies, però que es pugui portar d'una manera no tan moltes vegades com es castiguem nosaltres, no? Que moltes vegades ens preocupem en excés, intentem fer coses que estan fora del nostre abast i quan parlem de qüestions psicològiques no és el mateix que si et trenques un braç, no? Que tu ja saps que has de tenir un temps de repòs perquè no pots forçar i això ja ho estàs veient. En canvi, quan són aspectes emocionals o psicològics, requereixen d'una miqueta més
de més de temps, no? I de més pausa, i alhora també ens fa més por, eh? Ho pensem, no cal això, ja se'n passarà. Bé, doncs de vegades, perquè se'ns passi, necessitem una mica d'un push, eh? Una empenta d'un professional, un acompanyament, el que sigui, una guia, algú que ens doni una eina, perquè de vegades doncs, costa sortir d'aquests bucles i d'aquestes situacions de desequilibri. I abans que això es faci molt gran i acabi convertint-se en una depressió o en altres qüestions, doncs està bé doncs, que sàpiguen que tenen aquestes opcions. Jesús, un plaer, com sempre, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.